Ràdio Vilafranca.
Ens acompanya avui Jordi Ferrer, responsable de col·leccions de Vinzeum. Per tant, avui posem el focus en les col·leccions del museu. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
La cançó amb la que comencem, amb tota una declaració d'intencions, queda molt clar des de l'inici.
Sí, claríssim. Jo, com que l'última vegada vaig venir no tenia res a veure amb el vídeo, aquesta vegada ho farem bé.
D'entrada, que quedi clar.
Sí, d'entrada. Havia pensat una altra, una del Jorge Drexler, que és molt coneguda, que és la Todo se transforma, aquest cicle del vi, no? Que comences amb el vi i tot s'acaba transformant i diu, acabes rebent el que dones, ho reps, el que reps ho dones, i el que dones ho acabes rebent, no? Una mica també, no estaria malament aquesta cançó per aquests moments en què estem vivint, en què més val que estem donant coses que potser no hauríem de donar més amor i no tanta bomba. Però, bueno, al final, com que m'ha dit la Cecília que aquesta ja l'havíem posada...
Sort que porta el registre.
I llavors he triat...
Tampoc hagués passat res,
He triat aquesta perquè és diferent, és una cosa nova, una mica aquesta, la idea d'aquesta del blues, no? I del vi, que és un arma de no deixa de ser un arma de seducció el vi, però que a la vegada també, quan hi ha aquest desamor, no, també entren moltes cançons al vi com a aquest element de desamor, no, aquest vincle amb la persona que t'ha deixat, no, d'alguna manera.
Com es titula?
Adivina-ho.
Wine.
White wine.
White wine.
Ha sigut molt literal, aquesta vegada m'he passat molt.
Te l'acceptem i apuntem pel registre, per la llista. White wine. Avui parlem de col·leccions, dèiem,
sí.
I és que pot donar la sensació, quan visites Vinzeum o quan hi penses, que és una col·lecció única, és l'exposició que està a la vista, que el públic descobreix, però en realitat hi ha moltes col·leccions, no?
Sí, bueno, diguem la cosa més típica del món, no? Les col·leccions que veieu a exposades són la punta, l'iceberg, de tot el que és el museu o de qualsevol museu que aneu, no? Perquè ara devem tenir exposades un 10% de les col·leccions, si arriba, d'acord?
Un 10%?
Sí. Bueno, és lo normal.
Amb les tres plantes i el soterrani actuals.
Sí, exacte. Clar, tot el que més ho tenim amb les reserves de Cal Verger.
Parles de col·leccions en plural.
En plural, perquè sí.
No és una única col·lecció.
No, tenim moltes col·leccions. El museu és un museu de tradició, de recuperació de patrimoni. Per tant, és...
Que va néixer a partir de donacions...
De donacions, de recopilacions que la gent feia de salvament de patrimoni i es van generar una sèrie de col·leccions que es va convertir en un museu de museus.
No? Moltes vegades amb el nom del que qui feia la donació, no?
Sí, bueno, ja tenim la col·lecció Bonet de ceràmica, hi ha el Fons Pla de Llorenç, el Fons Trens, bueno, la col·lecció d'ornitologia, de la geologia i paleontologia, la de arqueologia, la d'art, etcètera, etcètera.
Els diorames serien també una col·lecció?
Bueno, estan dintre la col·lecció del vi. Es van encarregar a diferents autors, no? Que entre ells hi participava el Pau Boada o el Güell, que eren artista i arquitecte de Vilafranquins, els Albornàs, que feien tot el part del guix, i les figuretes eren del Martí Castells, encarregades a Martí Castells. Per tant, era un encàrrec directe del museu. No era tant una recuperació, sinó com un encàrrec directe museogràfic. No? Igual que han fet ara la nova museografia, doncs seria un encàrrec museogràfic. Però sí, tenim una col·lecció... Bueno, i ornitologia, evidentment. Tenim...
No ens deixéssim.
Si faig visita, a vegades quan faig visites...
I els nius.
A vegades quan faig visites ja pregunto, digueu-me algun nom d'algun tipus d'objecte i ja segur que el tenim. no tenim potser aquell objecte, però un objecte relacionat.
Algun dia et sortirà malament, eh?
Segur que sí, segur que sí, però bueno, poques vegades sí. Falla, eh? Amb el sentit de que tenim una col·lecció molt diversa. I aquesta col·lecció diversa ha de tenir una visibilitat cap a l'exterior, no? Per això serveixen les consultes i fomentar les consultes. Les consultes sempre s'havien fet, la manera tradicional de fer una consulta és, jo sé que hi ha alguna cosa, perquè a través d'una publicació, això, que hi ha al museu, ja pot haver alguna cosa, et poses en contacte directe amb el museu o amb el conservador, i llavors fas una consulta. Escolta, teniu un quadre de tal autora o un fòssil de tal tipus o que sigui.
Parlem d'investigadors, habitualment?
Normalment investigadors, a vegades és gent particular que està fent una recerca doncs, perquè s'interessa en un tema concret, o, bueno, però normalment és gent especialista en el tema. Llavors, aquest és un sistema. Però llavors hi ha un altre sistema que s'ha incorporat recentment, que és el tema de les col·leccions online. Amb el que és tenir les col·leccions penjades online, el que això et permet és que...
Íntegres, no només aquest 10% exposat?
No, s'intenta ser el màxim possible. En principi, normalment són les que tenen fotografia, que per sort al museu tenim la gran majoria de les col·leccions estan en fotografia, però... Llavors, hi ha hagut tres plataformes. Una que era els museus en línia, que s'havia fet des de la Diputació per penjar aquestes col·leccions, però era sigut un model que pioner, però que va quedar una mica encallat per les dificultats de renovar aquestes...
D'actualitzar
i posar al dia aquestes col·leccions. Després hi ha una proposta de Coeli que és el Museu Obert, que va proposar a diferents museus com un programa pilot per posar aquestes col·leccions en línia. Que és l'empresa Coeli, que és la que fa... la que té un programa de gestió de col·leccions també, que és la que nosaltres utilitzem per algun projecte del centre de documentació, com és el Vitis Catalana, i també és el que fem servir, la plataforma que fem servir per les col·leccions que tenim penjades a la nostra pàgina web, que és l'altra plataforma.
La més novedosa.
La més nova i la que...
La millor de tres?
Sí, perquè sí. És més fàcil d'actualitzar. L'actualització, que és el problema que teníem amb les altres dues, o sobretot amb la primera, aquest problema el solventem perquè és qüestió de 10 minuts i ho tens actualitzat de la base de dades que tens amb l'altre programa de col·leccions. Vale, tot aquest rotllo, per què? Doncs perquè...
Espera, Jordi, perquè acabo d'obrir la pàgina, 21.cat, sí. Mentre parlaves, i estic buscant, ja està.
Les col·leccions.
Sí, aquesta pestanyeta, aquestes tres línies que hi ha a dalt a la dreta, sí. Obres i tens col·lecció. Sí.
I llavors tens unes opcions. Llavors tens unes opcions.
Ah, sí? Arqueologia, art, etiquetes, etnologia, numismàtica, ornitologia, paleontologia i geologia.
Vale, però això és una part.
Hi ha més.
Això són unes opcions que donem nosaltres com a...
Per guiar una mica.
Llavors, després es pot fer una cerca individual per objecte, d'acord? O per algun nom, el nom a partir de la descripció o d'autor.
Aviam, fem la prova. Digue'm un nom així a l'atzar i el poso aquí a la cerca.
Jo què sé, busques, un... És que també... una copa, jo què sé.
Copa vi.
Copa, només poses copa.
Només copa, no sí. Cal vi.
No.
Lupa, buf, rapidíssim, ja ho tinc. Explora tota la col·lecció, em surten 523 peces.
Sí.
I...
Només copes.
500 fotos de copes.
Exacte.
Una copa de xampany de Baccarat, copes de còctel, copa Dragendorf de mitjans del segle I... I
sí, sí, trobes des de les primeres copes de gregues,
però
quílics...
Però algú que va molt ràpid. Ai, sí. Mira, una copa que tinc a casa, del Firaví de l'any 1995.
Veus? Doncs trobes una copa grega, un quílix grec del segle V o IV abans de Crist, i et trobes una copa del Firaví dels anys 90. Vull dir, tens tota la... I d'entremig tot l'altre.
Sí, sí, copes del segle XIX...
Per això, si tu t'interessen les copes de vidre, per exemple, la indústria del vidre...
Podríem haver afinat més, no? Copa, segle XX,
sí,
copa,
sí, sí.
Segle XVIII.
Llavors, algú que fa un estudi sobre copes de vidre, de la històrica, pues, fa aquí una primera ullada, veu el que hi ha, té una mínima informació, i llavors pot contactar directament amb mi o amb el museu, i llavors pots... entrar més a dins, en el fons, amb la cerca, apurar més.
Veig que si faig doble clic a la foto, a la imatge s'obre una petita fitxa descriptiva.
Però no hi és tota la informació de la fitxa, sinó és de la peça.
Hi ha la datació, material tècnica, una petita descripció, col·lecció, el número de registre i la ubicació. Per exemple, la majoria d'elles veig que estan a les reserves de Vinzeu.
Sí.
Si necessito un mes, llavors és quan em poso en contacte
però això,
amb el Jordi Ferrer.
Sí. Exacte. Això ja és una primera criba, però a la vegada també és una manera d'acostar també les col·leccions al gran públic. És a dir, tu no ets un especialista, però jo que sé, t'agraden les copes. Doncs pues mira, a veure què tenen. Per fer xafarder, vull dir, està bé.
Amb aquest saber nivell en tens prou.
Sí, amb aquest nivell en tens prou. Si resulta que vols fer una menció de on hi ha un tipus de material arqueològic que n'hi ha d'allò, no, si només és per fer una menció, doncs ja ho tens. Si vols estudiar aquest material, llavors ja es poses en contacte, llavors quedem, pots veure la peça.
Es pot veure
in situ
la peça?
Clar, hi ha moltes consultes que es fan online, sobretot des de la pandèmia. Es fan moltes consultes online que ja es poden solucionar online, o què sé. Necessito la fotografia de tal objecte per a una publicació. Llavors ja no venen a veure l'objecte, sinó que li pots enviar la fotografia amb unes condicions i tot
amb els crèdits corresponents
i tot, i ja està. Ja no cal que vinguis. Però, per exemple, per estudiar materials arqueològics, doncs, és més normal que hi hagis d'arribar, de venir, d'agafar i prendre mides, el que sigui. Això ja necessites més elaboració de consulta. Vale?
I un desplaçament.
Llavors,
I poden manipular objectes de les col·leccions de Vinzeum o sou vosaltres qui els manipuleu?
En principi els manipulem nosaltres, però, esclar, a veure, si ve un especialista en arqueologia i han de prendre mides i tot això, si és un especialista ja se sobreentén que la persona ja sap com maniobrar aquests objectes, d'acord? I depèn de la fragilitat que tinguin, doncs llavors l'accés és una, o la manipulació és una o és una altra, i ho fem nosaltres o ja ho fa la mateixa persona que fa la consulta.
I les consultes es poden fer tant de tot aquest tant per cent inabastable que hi ha reserves, com de material que està exposat en aquest moment?
Sí, mira, mentre estaven exposats, d'elements que tenim exposats, s'ha fet un article sobre els corns neolítics, corns que són corns marins, són cargols marins que es trencava la punta i llavors es feia servir com a corn per sonar. En tenim un exposat d'època neolítica i d'aquest se n'ha fet un estudi que s'ha publicat aquest any a una revista americana de científica, que parlava de tots aquests objectes que es feien servir per sonar en època neolítica. I un dels objectes que surt a l'estudi és aquest, per exemple. Es va treure la vitrina, es va fer sonar.
Van venir?
Es va enregistrar el so.
Es va gravar el so, sí?
Sí, es va enregistrar el so.
Teniu còpia, no?
Sí. I llavors això s'ha format part d'un estudi científic. Llavors, a nosaltres ens agrada fomentar les consultes. Diu, per què? Perquè ens agrada que ens truquin i tenir més feina. Doncs una mica sí, perquè a les consultes el que ens serveixen a nosaltres també és a ampliar la informació que tenim sobre aquests objectes, sobre aquestes col·leccions. Ara, nosaltres no som especialistes en tot. Jo no sé de tot. Jo no sé ornitologia, geologia, paleontologia, arqueologia, quins fabricants feien vidre al segle XVII, vale? Una mica sí, però no en profunditat, evidentment, ni molt menys. Art sacre, impossible. Però sí que les persones que venen a consultar i són especialistes ens poden donar molta més informació sobre aquests objectes. A més, ells han estudiat altres exemples, altres llocs, i ens poden posar en context d'aquell objecte. Tot això per nosaltres és una font inabastable, importantíssima d'informació, que el que fa és ens avançar. Perquè una persona que faci un estudi d'aquí 20 anys o 10 anys sobre el mateix objecte ja no partirà de zero, sinó partirà d'un estudi, d'un coneixement i d'una informació que ja tenim, que ja ha estudiat algú altre. Llavors, és avançar una mica més, no? És posar un altre graó a aquesta escala per arribar al coneixement, no?
I teniu previstes accions o algun tipus de campanya per divulgar tot aquest fons immens que està a reserves, totes aquestes col·leccions?
Sí, precisament. A la mateixa pàgina web, a col·leccions, hi ha unes cerques, com es diu? En surt el nom, però vull dir, unes certes proposades, no? Proposem unes cerques.
Ah, ara, sí.
De moment n'hi ha tres.
Remei per a tot.
Remei per a tot, cartografia i, si vols vi, obre l'aixeta. Bé, són noms així, Adivina qui els hi he posat.
Simpàtics.
Però, una mica són, en la primera, Remei per tot, són pots de farmàcia. En la cartografia, bueno, això és més literal, aquests són els planos, mapes que tenim. Tenim mapes des del segle XV fins al segle XVII, molt interessants, i segle XIX, i comencem des del segle XX. I també tenim l'altra, que si vols llibre l'aixeta, que és una cerca d'aixetes de bota que tenim una bona quantitat.
Aquí hi ha 68 fotos, són totes?
Sí, quasi totes. Sí. Vale? I llavors, clar, nosaltres el que volem fer a partir d'ara és anar generant una sèrie d'aquestes cerques mensuals, de manera mensual, relacionades amb un tema concret. La que ja estem preparant és la de les peces relacionades amb l'exposició simposi que hem tingut fins ara a la capella de Sant Pelegrí. Doncs seran objectes que estan relacionats amb la manera de fer vi, però més d'època moderna. D'acord? En la manera de fer vi, tot el que estaven, tots els objectes relacionats que hi havia en l'exposició, però dintre del que estaven dintre dels nostres fons.
I aquestes seleccions, aquest cop d'ull que fareu, anirà canviant, anirà variant.
Anirà variant i cada mes en farem un, o intentarem fer-ho així. No seran, per exemple, si amb aquesta exposició, d'aquesta tria d'aquesta exposició, surten botes, no sortiran totes les botes que té el museu, sinó les botes que creiem més significatives. D'acord? Així tampoc no anirem repetint, perquè hi ha moltes coses que es poden anar repetint. Però anirem a buscar aquelles coses més significatives, que cridin més l'atenció, només per fer aquest cop d'ull, no? aquesta cridada d'atenció de, ei, mireu què tenim, no? Amb què us podem ajudar? No? Oferir el peix, a veure quin agrada més, si el Roger o la tonyina.
El que passa és que si no vas a la web de Vinzeum, bueno, a tafanejar no t'ho trobaràs. O també fareu xarxes.
Mira, intentarem fer xarxes i farem divulgació, però també, a més, hi ha una altra cosa. Últimament, per exemple, per buscar informació sobre algun objecte que tenim, jo busco per internet, no? Per exemple.
El Google, com fem tots.
Google. Sí, evidentment. No? I llavors agafes i dius, a veure, cantis, botes, vale? I et surt la web del museu. Diu, no, aquesta ja ho sé, vull una altra. Mira, el fet que amb aquesta nova web hem fet aquest apartat de col·leccions, això està fent que la nostra posició dintre de les cerques de Google...
Quan fas cerques per internet.
Les cerques per internet, apareguem dels primers.
Milloreu, heu pujat.
Exacte. Clar, això no deixa de ser una visibilitat pel museu.
Per tant, és tàctica, també, per part vostra.
Sí, però això sí, quasi compta per casualitat, però... Vull dir, estem contents perquè això vol dir que, bueno, que la feina es fa bé i això implica una altra cosa, una responsabilitat. Vull dir, bueno, si som un element, un lloc de referència, més val que ho tinguis bé, perquè és tot una responsabilitat que siguis un lloc de referència, no?
I no fa certa recança que us copiïn, que no us citin?
Jo crec que no. Vaja, a mi no. A mi ja està bé, vull dir, com diria el Xavi, diu, pues, si algú ens copia, li donarem un premi, no? Perquè si algú et copia, és bona senyal, vol dir que fas bé la feina. Ara, que si ens copien, que ho facin bé.
Aquest no? És el risc, a vegades, risc.
No, però bé, bueno, jo crec que és una responsabilitat que té tots els museus, i si nosaltres hem aconseguit posar-nos en aquest lloc de referència, doncs hem de correspondre, no? Amb ser curosos amb la informació que es dona i estar contents de poder donar aquesta informació.
D'ençà que sou Museu Nacional, han augmentat les consultes, la visibilitat, arriben de més lluny?
Consultes i donacions, sí. Sí, també. Propostes de donació també, que és... Ens sap greu perquè tenim els magatzems bastant col·lapsats, per dir-ho així, i no podem dir que sí a tot, i hem de dir que no a moltes coses.
A moltes?
A moltes coses, sí, perquè o són coses que ja tenim moltes vegades repetides, o són coses que no tenen cabuda dintre de les nostres col·leccions. En mesura que podem, el que fem és redirigir cap a altres llocs, cap a altres museus o altres entitats que puguin fer ús i puguin tenir un lloc d'aquests objectes en les seves col·leccions. La majoria de vegades els podem reconduir en altres llocs, i a vegades no ho sabem perquè donem contactes i llavors ja a partir d'aquí fan la seva vida, no? Però sí, i a consultes, sobretot si ha pujat molt aquest any, hem fet ara que tenim la memòria anual ja fresca i acabada de fer, doncs sí, hem pujat moltíssim respecte a altres anys. Bueno, està bé.
És enriquidor, no, deies?
Sí, sí, no, i a més això, que tenir aquestes col·leccions online, no, que ens ajudes a això, a donar-nos a conèixer i que les col·leccions, al final, pues, siguin consultades.
Parlant de col·leccions, el Jordi ens regalarà una curiositat, una anècdota sobre una peça de les col·leccions de Vinzeu.
Sí, sí, una peça que ha esdevingut peça, però que era una cosa totalment aleatòria. O sigui, la col·lecció Bonet, de Joan Bonet Baltà, de ceràmica, consta de 1.598 objectes ceràmics. Retrarrajoles, plafons de ceràmics, pots de farmàcia, altres coses.
Tot inventariat.
Tot inventariat. Llavors, hi havia uns plafons de rajoles, d'aquests de quatre, que segur que heu vist en molts llocs, són quatre rajoles iguals, que es combinen i fan unes sanefes, d'acord? Estaven posats, enganxats a uns plafons de fusta amb guix, però com que de tant en tant se'ls desenganxaven, entremig de les quatre rajoles al centre, s'hi posava un cargol amb una arandela que unia les quatre puntes, que feia, no deixava que les quatre puntes de les rajoles que hi havia saltessin.
Quan estaven en ús.
Quan estaven en ús, penjades...
Van arribar així a Vinzeum.
Sí, sí. Llavors, clar, això s'han restaurat moltes d'elles, s'han desmuntat perquè no era un suport que fos gaire fiable, i llavors, al desmuntar-ne algunes, aquestes arandeles, pues, evidentment, pues, s'han llançat, però n'hi havia una arandela que era molt peculiar. Una arandela que era circular, evidentment, amb un forat quadrat al mig i amb uns caràcters orientals.
Al voltant de l'arandela.
Dintre de la... No?
Sí, sí, impresa a la superfície de l'arandela.
Sí, sí, dic, bueno, això ha de ser una moneda o una cosa així. Bueno,
un forat al mig.
Sí, un forat al mig. Bueno, com les monedes antigues de 25 pessetes,
sí,
que les
sí,
últimes...
Les,
i llavors, clar, això va quedar guardat. Tot la Carmina tot ho guarda, totes aquestes coses les guarda, i l'altre dia van dir, bueno, hem de fer ordre, hem de posar ordre, a veure què fem amb tot això. Llavors, surt aquesta peça. Dic, bueno, ara és l'hora de mirar què és. Submergeixo dintre el món inabastable d'internet, començo a mirar, evidentment ja vas guiat a ser una moneda, sí, trobo que és una moneda
Tenies
xinesa.
Tenies clar que era una moneda.
Sí.
I els caràcters que eren xinesos.
Bueno, això després ho vaig
això
veure després, perquè poden ser de qualsevol país, perquè desgraciadament no sé xinès. I llavors, buscant, vaig veure que era una moneda d'ús molt habitual, però des de l'època medieval fins al segle, gairebé fins a la revolució.
A la Xina.
Era una moneda que se'n diu cash o wen, d'acord? I clar, el que vaig fer va ser comparar els dibuixets amb altres museus. Ara, pots trobar col·leccions online de col·leccionistes o que les venen, que les fonts has de mirar que siguin fiables, també. Intentes buscar institucions que siguin museus o centres d'investigació que tinguin aquests inventaris. Doncs vaig a aquests llocs i vaig trobar els mateixos dibuixets, els quatre dibuixets.
Clar, perquè no els saps llegir-los.
Clar, malauradament no sé xinès, ja m'agradaria més saber xinès. I llavors el que vaig veure era que ara tenia els mateixos dibuixos i tot coincidia tot exactament, el mateix material i tot, amb uns d'aquests wens o caix de la dinastia Qing, datada entre el 1735 i 1796.
Uau, quina troballa, no?
Vaja, o sigui, teníem una moneda...
Del segle XVIII.
Del segle XVIII, xinesa, fent d'arandela.
D'unes
rajoles del segle XIX catalanes. D'acord? Clar, dius, ara què fem això? Bueno, doncs ara ho fitxarem com a objecte del museu.
La moneda s'incorpora al fons.
Sí, s'incorporarà. Home, és una mica marciano, per dir-ho així, perquè dintre la col·lecció de numismàtica, no? Si els l'haguessin oferit, l'haguessin dit que no... Però ja era una cosa que tenia el museu, per tant, el que fem és incorporar-la dintre aquesta col·lecció de numismàtica amb una procedència ben peculiar, no? Que no sabem exactament, però que estava fent d'arandela.
I, és clar, a la fitxa, a la descripció, hauràs explicat tota aquesta història.
Clar, la història de l'objecte, direm això, és que es feia servir per aguantar unes rajoles.
Jordi Ferrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui posant el focus a les col·leccions i en aquestes accions de visibilització. Que vagi bé, bona setmana.
Bona, gràcies, igualment. She makes a mark.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un darrer repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Llorenç del Penedès fa el primer pas per tenir una escola municipal de música. Llorenç ha iniciat formalment el camí per crear una escola municipal de música. En el darrer ple, celebrat la setmana passada, el projecte va ser aprovat per majoria absoluta amb els vots favorables de l'equip de govern i el vot en contra del grup municipal de Compromís. Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament sol·licitarà ara a la Generalitat de Catalunya l'autorització necessària per poder impartir educació musical reglada a l'escola, un tràmit imprescindible per fer realitat el projecte. Aquesta iniciativa respon a la forta i arrelada tradició musical de Llorenç del Penedès, que compta amb una llarga trajectòria cultural. Actualment, el municipi disposa de 4 corals, amb la participació de nombrosos llorencencs i llorencenques de totes les edats, fet que evidencia el dinamisme musical del poble. Des de l'Ajuntament es considera que la cultura i l'educació són eixos fonamentals per la convivència i la cohesió social i la creació d'una escola municipal de música reforça aquesta aposta estratègica pel desenvolupament cultural del municipi. L'escola tindrà caràcter municipal, però s'obrirà a la participació d'altres municipis mitjançant convenis de col·laboració. En aquest sentit, ja existeix un preacord amb Sant Jaume dels Domenys per sumar-se al projecte i s'estan converses amb altres municipis interessats. La festa del Xató de Vilafranca reunirà els xatons de les 9 poblacions que participen a la ruta. El diumenge 15 de març tindrà lloc la festa del Xató de Vilafranca. Serà de 10 del matí a 2:15 de la tarda a la Rambla de Sant Francesc i representarà una oportunitat única per degustar els xatons de les 9 poblacions que participen a la ruta del Xató: Calafell, Cubelles, Cunit, el Vendrell, la Bisbal del Penedès, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. En total hi haurà disponibles unes 2.000 racions, 200 a cada població forana i 400 de Vilafranca. A més, es podran adquirir racions per a persones celíaques. Per reforçar la identificació de Vilafranca amb el xató, els paradistes del mercat setmanal dels dissabtes identificaran amb un distintiu les seves parades on venen els ingredients per preparar aquest plat tan nostrat. La festa comptarà amb multitud d'activitats vinculades. Per als més petits hi haurà 2 tallers a 2:15 i a 11:45, amb 40 places cadascun per aprendre a fer xató. Obres de reparació al carrer de Sant Pere de Sant Pau d'Ordal. Des de la setmana passada que s'estan executant les obres per reparar el tram malmès del carrer Sant Pere a Sant Pau d'Ordal, afectat per una fissura causada pel despreniment d'un talús després de les pluges del gener. El carrer ha estat tallat al trànsit des del 29 de gener amb accés només per a veïns. L'Ajuntament demana no acostar-se a la zona per seguretat. El tram s'obrirà un cop finalitzin les obres. I Castellví de la Marca ret homenatge al campió d'Europa d'autocross, Ivan Piña. L'Ajuntament de Castellví de la Marca va retre dissabte al migdia un emotiu homenatge al pilot d'autocross Ivan Piña, que enguany s'ha proclamat per segona vegada campió d'Europa de l'especialitat. Piña és de Castellví de la Marca i des de l'Ajuntament s'han volgut agrair l'esforç i els èxits del seu veí en un esport com l'autocross, poc conegut pel gran públic. L'alcalde Eliseu Alegre i el regidor d'Esports, Xavier Cerezo, van presidir l'homenatge que es va fer al Saló de Plens en presència de familiars del pilot i veïns i veïnes del poble. Ivan Piña, a més de 2 campionats d'Europa, el 2023 i el 2025, també té 4 campionats d'Espanya en el seu palmarès, el darrer el 2023, i 5 subcampionats estatals. És una de les principals referències a nivell espanyol i europeu del món de l'autocross.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Acabarem aquest dimecres amb un parell de propostes pel cap de setmana. La primera s'inscriu dins la commemoració del 8M, el Dia Internacional de les Dones, i l'anem a buscar a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Dins de les activitats ben variades, nombroses, que arreu del territori es despleguen per commemorar el Dia Internacional de les Dones, a Olèrdola s'ha programat el sopar de la dona i, com a activitat prèvia, ja fa uns anys que aquest és el model que es realitza, hi ha una xerrada col·loqui d'una persona, d'una dona que s'hagi significat per la seva contribució al municipi d'Olèrdola. En aquest cas, a 8:15 del vespre, al local nou, aquest dissabte, hi ha la xerrada de la Núria Molist, passió pel nostre patrimoni de la recerca a la divulgació. I podem conversar amb la mateixa Núria Molist. Què tal? Molt bon dia, Núria.
Hola, molt bon dia.
Núria Molist, que és la responsable de la seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia. Què vols explicar? Què ens espera en aquesta xerrada col·loqui passió pel nostre patrimoni de la recerca a la divulgació? Què explicaràs?
Bé, volia començar per l'arqueologia, per l'accés a ser arqueòloga, no? Ara que està molt normalitzat, però clar, potser els grans arqueòlegs de fa 100, els pioners, poques van ser dones, no? Per un tema d'accés a la cultura, que és general al nostre país, diguem, però també perquè era un tema que la dona, doncs, no hi era molt representada, pràcticament gens. Llavors, a partir d'aquest inici, no, de que moltes altres professions, no, de la incorporació progressiva de la dona, a partir dels anys 80, que seria com el meu cas, no, doncs d'aquest accés ja a la universitat per una part molt gran de la població, a explicar, doncs, aquesta trajectòria. I després centrar-me una mica, doncs, amb la feina que hem fet a Olèrdola. El que consisteix que, a vegades, des de dins, hi ha moltíssimes coses que no es veuen. Sobretot la gestió, la paperassa, això no es veu i és gaire agradable de fer, però després hi ha coses que sí que s'acaben veient, no? I jo estic molt, molt agraïda d'haver pogut treballar a Olèrdola aquests anys per poder haver pogut desenvolupar moltíssimes facetes de relacionades, doncs, amb el patrimoni històric i arqueològic.
Aquests anys, dius, treballant a Olèrdola, més de 25.
Doncs sí. Quasi bé cap a 30, perquè crec que va ser l'any 98... que el director Francesc Terrats, director en aquell moment del museu, em va comentar si podia, doncs, això, ocupar-me d'Olèrdola. De totes maneres, uns quants anys abans ja havia anat fent intervencions arqueològiques, dirigint excavacions, però no com a responsable, una figura que tampoc existia, no? Que es va crear en aquell moment en el Museu d'Arqueologia i es va canviar, doncs, una mica tota l'estructura. I es va pensar en mi, doncs, per pilotar, doncs, el nou projecte, el nou Museu d'Arqueologia a Olèrdola.
En aquest cas, en una època, entenem, ara ho apuntaves, on gairebé actuaves com a pionera en aquest àmbit. Poques dones hi havia en el món de l'arqueologia i amb responsabilitats.
Arqueòlogues hem sigut moltes. I museòlogues, jo també tinc aquesta doble cara, no? També el camp de la museologia, és a dir, arqueòleg seria el que està més fent treball de camp i recerca, museòleg o gestor de patrimoni té moltes més cares, no? Des d'això, la divulgació, la posada en valor, tot el que és el tema de la senyalització, té moltíssimes més cares. Jo crec que sóc de la generació que va començar hi ha molta gent i entre elles moltíssimes dones que ens vam incorporar, doncs, en aquest camp. Abans poca cosa podies fer més enllà de ser professor d'universitat o professora d'universitat. I en canvi, doncs, amb la meva generació, pioneres, però moltíssimes altres dones, no? En aquest sentit de poder accedir a l'universitat i poder treballar la feina que t'agrada, que això, doncs, no sempre és fàcil. El que sí hem tingut aquest accés a l'universitat i a l'arqueologia, i penso que no he tingut mai cap problema discriminatori, no hem tingut en general, l'accés a les direccions, els comandaments, això sí que hem tingut com una mica més de pals a les rodes. Ha sigut més difícil, en general parlo per tothom, o per totes les dones. Algo que crec que també és bastant desgraciadament comú, no? El que es diu el sostre de vidre.
I, Núria, hi ha una mirada de gènere a l'arqueologia? Com es nota que el treball, l'encapçala o la recerca l'ha dirigit una dona arqueòloga i no un home arqueòloga? Hi ha alguna diferència? Es nota aquest biaix de gènere?
Jo penso, voldria creure que en principi no gaire, però sí que la mirada femenina en valoritzar el treball de la dona, la presència dels nens, dels grups de gent més grans, que no vivien tant com nosaltres, però també hi havia grans. Tota aquesta part de visualització, aquesta altra part, que no tot és l'home, que no només caça l'home o que no només fa coses l'home a la prehistòria o al món antic, sinó doncs, posar en valor que és un... a poc, en els últims anys, doncs això ho hem anat fent. Des de coses molt simples, des d'un dibuixet que hi ha en un museu, doncs incorporar la dona. No només els homes fan coses, dones. També nens que estan fent coses. Aquest treball que és tan important la cacera com està, doncs, no sé, fent blat a casa, no?, o teixint. I llavors aquest discurs l'hem anat incorporant. Fins i tot doncs, en els textos també, no? Aquesta mirada sobre el gènere. I fins i tot a les guerres. La guerra és una cosa absolutament masculina, podríem dir, però les dones a darrere també pateixen, també ajuden, i això no es té mai en compte, no? Perquè nosaltres ens fixem amb l'armament, amb la batalla de no sé què. No, quan van cremar un poblat, doncs tota la població va patir. I és aquesta mirada transformadora que, mica en mica, doncs, anem assumint i anem integrant també, no només en el discurs del museu, sinó també a les visites guiades... I fins i tot a Olèrdola, per exemple, doncs hem incorporat, i ja fa uns anys, amb el Dia de la Dona, precisament, van dir, bueno, ara quina dona tenim que a Olèrdola, que surti, per exemple, en els textos medievals i que puguem parlar-ne. Bueno, vam trobar unes quantes dones doncs, que déu-n'hi-do la documentació que hi ha de fa 1000 anys. Doncs aquestes dones expliquem la seva vida. I és una mirada diferent. Això no vol dir que hem de deixar explicar la vida de la comunitat, perquè és el que importa, no? Però sí posar en valor, ja que hem estat molts anys doncs, amagades, no?
Des de l'Ajuntament d'Olèrdola, Núria, ens han explicat que aquesta xerrada o col·loqui que oferiràs aquest dissabte al local nou de Moja també vol ser un reconeixement a la tasca de difusió, d'implicació al conjunt monumental d'Olèrdola que has fet durant tot aquest temps, perquè estem ja a la recta final de la teva trajectòria professional. Estem en una jubilació ja no imminent, però ja ha començat el compte enrere, no, Núria?
Sí, tot arriba. Això és la vida, no? Sí, sí, ja sap greu, però evidentment hem de donar pas a altra gent, com ens van donar pas a nosaltres, i bueno, s'obrirà una nova etapa que també pues, encaro molta il·lusió, no? Però sí, sí, clar, em fa gràcia, bueno, evidentment que aquest reconeixement que bueno, jo penso que he fet la meva feina, senzillament. No he fet més que altra cosa que fer la meva feina i amb moltes ganes. Però bé, sí que em fa molta il·lusió quan m'ho van proposar, la veritat.
I què et sembla aquest model de commemoració? Hi ha un sopar, però també la xerrada prèvia, en aquest cas la protagonista seràs tu, però que té aquesta idea de visibilitzar la feina que heu fet dones que han contribuït de manera destacada al municipi. Què et sembla aquest model de commemoració?
Bueno, em sembla fantàstic posar en valor la feina que fan les dones del municipi. I he anat seguint, cada any, doncs, aquí li tocava doncs, fer aquesta xerrada col·loqui i no he pogut venir perquè no he vist, desgraciadament, el territori, però sí que he anat seguint i moltes d'elles les conec.
Doncs en aquest cas, aquest dissabte, aquestes dones que podran seguir aquesta xerrada que oferirà la Núria Molist, passió pel nostre patrimoni de la recerca a la divulgació, a partir de 7:45 del vespre. Núria Molist, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina que fas i que vagi molt bé. Hem de dir que ara t'agafem a Àustria, no?
Sí, Sí, muntant una exposició sobre els ibers.
No pares. Moltes gràcies i fins dissabte. Una abraçada, Núria.
Moltes gràcies, adeu.
Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa.
La segona proposta de la gent del detall ens porta cap a la Bisbal del Penedès amb dues activitats que tenen lloc aquest cap de setmana al municipi. Una per commemorar el 8M i l'altra gastronòmica. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs per explicar-nos-ho ens acompanya la Judit Vidal, alcaldessa en funcions de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me.
I tant. Doncs comencem, et sembla bé, per l'obra teatral que fareu aquest dissabte?
Sí, és una obra de teatre que es diu La nit del 4 al 5 i és una obra de teatre molt marcada per la violència contra una dona i un cas molt particular. És d'una companyia d'aficionats i bé, estem molt expectants perquè tenim molt bones crítiques, ens l'han recomanat molt, o sigui que és un acte que organitzem conjuntament, com no podia ser d'una altra manera, amb l'Associació de Dones de la Bisbal, amb les Dones de la Roca Foradada, i esperem que vingui molt de públic i la paraula no seria que ens ho passem molt bé perquè sembla que és una obra tràgica, però que serveixi per conscienciar-nos molt sobre el maltractament a les dones i sobre com s'han de tractar les dones en general.
I a més en debat posterior, oi?
Sí, sempre intentem fer això perquè així sembla que el missatge cali una mica més, tot i que a vegades és difícil conduir-lo perquè no ens agrada gaire parlar de situacions complicades que ens hagin passat a la vida, però sí, sí, en debat posterior.
Aquesta obra és adaptada i dirigida per la Marga Rovira i clar, al final ens ha de fer una mica reflexionar.
Sí, sí, a mi, jo no l'he vista, però totes les referències que em tinc em porten cap aquí sobre què és una obra perquè després puguem tenir un llarg debat i una llarga reflexió que ens duri molts dies.
Serà aquest dissabte a 8:15 de la tarda al Centre Municipal de Cultura, que és on es fan les representacions habitualment. Sí. I canviem de terç, el tema d'igualtat i feminismes, i és que us estreneu amb Xatonada. Explica'ns.
Quina il·lusió. Aquest any, per primera vegada, la Bisbal forma part de la ruta del Xató. Tenim tres establiments que estan adherits a la ruta del Xató: el restaurant Ull de Llebre, el cafè de la Societat, de la Bisbal, i el bar La Riba. Com la xatonada popular és el diumenge, tots aquests establiments faran la seva oferta en Xató i una promoció especial, inclouran el xató en els seus menús d'aquell dia, però la xatonada popular la conduiran entre l'Associació de Dones, la presidenta de l'Associació de Dones, que es diu Puri González, i la presidenta de l'Associació de la gent Gran, que es diu Maria Teresa Vilella. Elles ens oferiran una masterclass de xató. Tothom que vulgui venir, crec que ha de pagar 10 euros, em sembla, amb una de les dues associacions, i només ha de portar el morter i la mà de morter. Elles faran la classe, els ingredients se'ls trobaran totes les persones d'allà, elles els aniran explicant com es fa la salsa de xató i després ens podrem menjar el xató que cada un hagi fet tots junts a la plaça de l'Església, si el temps ens acompanya, amb taules i cadires i una mica de vi de cellers diumenge. O sigui que esperem que sigui una jornada de festa fantàstica i que sigui una manera de fer el nostre homenatge al xató tradicional que ens faran aquestes dues mestresses de casa bones cuineres.
Com és que, a veure, que us estrenàveu aquest any, ja ho havíem comentat, però el fet de fer una xatonada popular, estrena absoluta.
Sí, bé, quan formes part de la ruta del xató et diuen, t'aconsellen que un cop a l'any facis un acte, el que a tu et sembli, però facis un acte. Jo aquest any em va semblar que el més senzill era fer això, fer una xatonada popular, però jo sempre que li feia una proposta tant a l'Associació de Dones com a l'Associació de la Gent Gran, la cosa s'embolica fins que acaba sent un dinar popular. O sigui, el meu pensament al principi era que elles fessin una classe oberta de xató i que tothom s'emportés el xató cap a casa, i el xató que cada un fes i s'ho mengés a casa amb la família tranquil·lament. Però elles em van dir, home, però quin rotllo, ja que estem al carrer i fem el xató, no ho sé, doncs ens el podríem menjar allà. Home, quin rotllo, posa taules, perquè si venen una família de quatre, doncs ja que facin més quantitat de xató, i al final això es convertirà en un dinar en el que segur serem un centenar de persones i en una jornada festiva a tope. Amb elles sempre hi ha més feina de la que tu t'havies plantejat d'inici, perquè les dues són persones molt emprenedores, amb moltes ganes de fer coses i que sempre estan a punt de col·laborar amb les altres persones i amb el seu municipi. O sigui que fantàstic, però ha sigut una cosa força improvisada, perquè no era el que tenia jo al cap al principi.
El teu imaginari pensava... no contemplava tot això,
no,
eh?
No, primer pensava que ho faríem amb els establiments de la Bisbal dedicats al xató, després vaig entendre ells, em van fer entendre, i ho vaig entendre perfectament, que era diumenge i que, ostres, que tancar els restaurants o tancar per fer una xatonada popular era una mica complicat. Llavors, jo vaig recórrer les entitats, aquestes dues entitats de la Bisbal, que sempre tenen un sí a punt, i el que jo tenia de pensament per fer s'ha doncs, anat complicant, fins que hem arribat aquí a fer una xatonada popular per qui es vulgui apuntar.
Déu-n'hi-do.
Hi ha un preu de 10 euros que,
està molt
que
és
un...
bé.
És un
simbòlic.
Preu que es quedaran, són uns diners que es quedaran les entitats, que ells també els aniran bé, i que dinar per 10 euros...
En lloc.
Saps? No, sí. No es pot fer en lloc.
Escolta, com és el xató de la Bisbal? Com s'elabora?
El xató de la Bisbal és més o menys la recepta del xató del Vendrell. Nosaltres estem molt, molt a prop de la recepta del xató del Vendrell. Jo quasi diria que és la mateixa. El Vendrell coven una mica més el xató, o sigui, ells hi posen la salsa i el tenen un temps... I aquí, potser això, la salsa es posa, la gent se la posa al plat al moment i s'ho barreja al moment i així. Però els ingredients, les ametlles, les nyores... És la recepta del xató del Vendrell. Uh-huh. És la més... Són cosins germans, vaja.
Uh-huh. I escolta, aprofitant que la gent... anirà a la xatonada que pot tombar pel municipi, que millor que descobrir la ruta dels murals.
Bueno, la ruta dels murals ho peta, ara han fet un mes de vacances, tornaran a engegar a mitjans de març i clar, l'últim any vam tenir més d'un miler de visitants a la ruta, controlats per la ruta, més els que venen sense fer la ruta amb guia, diguéssim. Uh-huh. És una cosa, un èxit que no esperàvem gens. Jo ja estic molt contenta dels murals, això ja ho sap tothom, però haver posat en marxa la ruta em fa encara més feliç, perquè això ha ajudat a que la persona que fa de guia pugui ensenyar millor la Bisbal, els comerços de la Bisbal, que els pugui lligar la ruta. Ara tenim 3 nous murals, un que rodeja la zona més comercial, la zona del carrer Major, precisament perquè les persones que vinguin a fer la ruta necessitin travessar per davant de les botigues i així es donin compte que poden comprar des del millor pa del món o la millor coca, els millors xuxos o les millors botifarres o el que sigui, uh-huh. i el millor peix, que tenim una peixatera fantàstica que fa unes elaboracions que ho recomano molt. I d'aquesta manera veure que la Bisbal, encara que sigui un poble petit, és un poble amb molt comerç i molt actiu. O sigui que sí, jo no sé, perquè em fa l'efecte que la gent que vindrà a la xatonada popular ja són bisbalencs la majoria i es coneixen la ruta molt bé, però sí, tot el que serveixi per fer publicitat de la Bisbal és fantàstic.
Escolta, i ens avancem una mica en el temps... Jo suposo que estareu a punt, si més no, treballant-hi ja en els Tres Tombs.
Sí. Estem, com sempre, els Tres Tombs és una de les meves festes predilectes. Així com per ordre hi hauria, no sé, les fires, la Festa Major i els Tres Tombs. Uh-huh. I estem a punt. El tercer cap de setmana de març, el tercer diumenge de març són els Tres Tombs. I treballem, nosaltres ho fem conjuntament amb la coordinadora dels Tres Tombs de Tarragona, que és una cosa que ens dona molta seguretat, perquè ells tenen veterinaris, són molt estrictes amb els papers dels animals. Avui en dia s'ha d'anar molt en compte, com no pot ser d'una altra manera, amb la salut dels animals i el seu benestar. I és una, a la Bisbal és una gran festa que té molta tradició i que seguim fent en honor dels fundadors dels Tres Tombs de la Bisbal, dels que, per desgràcia, ja queden molts poquets de l'equip original, però que és una festa que compartim amb el Ball de Diables de la Bisbal, que són els que ens fan l'esmorzar ja de bon dematí, i amb una hípica que tenim aquí molt propera, molt de la Bisbal, el Santi, que té uns cavalls fantàstics i uns carruatges fantàstics, i amb la bona organització de la coordinadora dels Tres Tombs de Tarragona, que ens fa estar molt tranquils.
Doncs sí, sí. També ens agendem, és a dir, hem parlat d'aquest cap de setmana, però ja ens agendem el tercer diumenge per anar cap però allà.
Tinc que dir que el 14, que és el del mig, tenim a l'E-Bike un altre cop, un any més, a l'E-Bike que ve de Cunit fins aquí a la Bisbal, que surt d'Igualada, va a Cunit, i arriba aquí a la Bisbal i fan la parada per dinar aquí a la Bisbal i la de carregar les bicicletes elèctriques, i que cada any es supera una mica més. Ens han dit els organitzadors que aquest any pràcticament serem més de 200 persones a dinar.
Uau.
A la plaça Pau Casals, que fem conjuntament amb la gent de l'empresa Torclum, i això és una cosa també que tenim un març a tope.
Ple d'activitats. Sí, Judit Vidal, alcaldessa en funcions de la Bisbal del Penedès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a tu, com sempre.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El Penedès en Xarxa fa un punt i seguit perquè acomiada, diu adéu aquest dimecres 4 de març, tot i que podeu recuperar qualsevol dels continguts d'avui als podcasts que generem diàriament. I un punt i seguit perquè demà seguim, demà hi haurà 3 hores més de ràdio de Penedès en Xarxa amb l'actualitat juvenil, el Directament Jove, l'agenda del cap de setmana, parlarem del nou llibre de Kevin Prados, reivindicarem la figura del consumidor perquè ben aviat celebrem el Dia Internacional del Consumidor, parlarem de seguretat, farem una ullada a la ment i acabarem amb de vinyes i vins. Fins demà.